Bon dia, és la una, us parla Malia Lara. El Parlament Europeu votarà avui la reforma del mercat elèctric a la Unió, un text que ja es va acordar en àmbit informal el desembre passat entre els estats i els eurodiputats i que vol evitar nous episodis d'inestabilitat en els preus per als consumidors. El paquet inclou eines com els contractes de deferència, compres conjuntes i més protecció per als col·lectius vulnerables. Al mateix temps, els eurodiputats es posicionaran sobre diferents fórmules per reduir la dependència del gas rus i impulsar l'hidrogen com a font d'energia per al futur. I l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea defensa anul·lar la decisió del Tribunal General de la Unió Europea que va declarar inadmissible el recurs dels eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont i Toni Comú pel rebuig inicial del Parlament Europeu a donar-los escó. En aquest sentit, el candidat de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, creu que el president Pedro Sánchez ha influït en aquesta decisió.
Es verdad que el abogado general parece que va en contra de ese criterio, que es el lógico y el previo del Tribunal General de aquí de Europa. Pero también es verdad que eso se produce en un contexto político que tiene cierta explicación y que es ni más ni menos que el señor Sánchez ha amnistiado, está pretendiendo amnistiar al señor Puigdemont. Y eso, pues claro, como es lógico, acaba influyendo en algunas instituciones europeas o personas representativas en las instituciones europeas.
I Espanya deportarà en avió 65 dels 69 bolivians que no van poder desembarcar al port de Barcelona des d'un creuer MSC el 2 d'abril per no tenir un visat vàlid. Està previst que siguin deportats en un vol pagat per la mateixa companyia Bolívia, excepte una família. Aquest grup de bolivians va ser retingut en un creuer provinent del Brasil per no tenir, com dèiem, un visat vàlid per entrar a l'espai Schengen. Alguns d'ells van presentar peticions d'asil, però no es van acceptar. I l'Ajuntament del Prat de Llobregat decreta 3 dies de dol pel triple crim masclista en què un home va matar la dona i els seus dos fills i després va suïcidar. Amb aquest s'eleven a 5 els infants morts a mans del seu pare aquest any a Catalunya. Pel que fa a la investigació del cas, els Mossos d'Esquadra el mantenen per un cas en què no constaven denúncies prèvies per violència ni tampoc cap assistència dels serveis socials. I pel que fa al temps d'avui, cel serè durant tota la jornada arreu del país amb alguns núvols prims però sense precipitacions. Les primeres hores del dia han sigut fredes amb unes mínimes entre els 2 i 6 graus a l'interior, tot i que unes temperatures que aniran pujant al llarg del dia amb unes màximes que podran arribar fins i tot als 26 a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 11 d'abril de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 11 d'abril, el Barça continua somiant a la Champions masculina de futbol després de guanyar ahir el Parc dels Prínceps en un molt bon partit contra tot un PSG entrenat per Luis Enrique, l'últim que va guanyar una Champions amb el Barça. Cal tancar-ho a la tornada, dimarts que ve a Montjuïc, però és un pas endavant molt important del conjunt blaurana després d'anys sense ser a l'elit del futbol europeu. Avui parlarem d'aquesta victòria, però també d'hoquei patins, perquè el Barça necessita una remuntada èpica avui al Palau per ser la Final Four de la Champions masculina. Va perdre, recordem, 4-1 a Lisboa a l'anada contra l'Sporting i avui, com dèiem, necessita la màgia del Palau per remuntar. També futbol sala, amb entrevista a l'entrenador del Mamul Escor, Robert Caneda, que té demà al matí una cita històrica, la seva primera participació a la Copa de la Reina, però també bàsquet, amb vol i més, tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el Biel Ibáñez. Biel, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça fa un pas endavant a la Champions masculina i guanya a París a l'anada dels quarts.
Els blaugranes van fer un bon partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique, minimitzant el potencial ofensiu de l'equip francès, que només va dominar l'inici de la segona meitat, quan l'exblaugrana Dembélé i Vitinha van remuntar el gol inicial de Rafinha. El brasiler va fer després el seu doblet aprofitant una assistència d'un retornat Pedri i Christensen de cap a la sortida d'un córner, que va fer el definitiu 2-3, que dona avantatge mínim al Barça de cara a la tornada.
El Barça, que haurà de rematar la feina, això sí, dimarts que ve, 16 d'abril, també a les 9 de la nit, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Abans, però, el Barça torna a la Lliga amb un partit dissabte a la nit al camp del Cádiz, un equip que es troba en zona de descens. El Girona jugarà abans a les 2 al Metropolitano contra un Atlètic de Madrid que també ve de jugar Champions. Partides entre el tercer i quart classificats, amb un Girona que farà 15 dies que no competeix.
Ara mateix està parlant Michel Sánchez en roda de premsa en aquesta prèvia del Atlètic de Madrid-Girona de dissabte. Demà mirarem d'escoltar l'entrenador del Girona. L'Atlètic de Madrid, que ahir també va guanyar 2-1, en aquest cas, al Borussia Dortmund.
El conjunt matalasser també pren avantatge de cara a la tornada, que en aquest cas s'enfrontarà fora de casa a Alemanya dimarts que ve. El vencedor d'aquesta eliminatòria seria l'hipotètic rival del Barça a les semifinals.
Tornant a la Lliga, ja ho dèiem ahir, tenim horari ja pel duel català, l'últim d'aquesta temporada, a la primera divisió masculina.
El Girona-Barça de la jornada 34 es disputarà a Montilivi el dissabte 4 de maig a 6:45 de la tarda.
Encara en futbol, a la segona federació, el líder, el Badalona Futur, ja té el substitut de Ferran Costa.
Es tracta de Quico Parcerises, el nou tècnic que arriba procedent del juvenil B del Girona, com ha cedit fins a finals de temporada, i amb l'objectiu de mantenir el primer lloc per assolir l'ascens directe a primera federació.
Recordem que Ferran Costa va marxar a l'Andorra, a la segona divisió, es convertint-se en l'entrenador més jove de moment del futbol professional amb 29 anys, i va debutar ja en victòria el cap de setmana passat. I un últim apunt de futbol, ahir s'ha posat el dia al grup 5 de la tercera federació masculina.
Victòria d'Altona per 3-2 contra la Pobla de Bafomet, que apropa els usonencs a només un punt de la zona de play-off i deixa els tarragonins en zona mitja, a falta de 6 jornades perquè acabi la Lliga.
En hoquei patins, el Barça pelarà avui a la màgia del Palau.
Els blaugranes han de remuntar un 4-1 contra l'Sporting de Portugal per ser a la Final Four de la Champions masculina. S'espera un gran ambient al Palau per ajudar l'equip d'Edu Castro a repartir el resultat de l'anada a Lisboa.
En bàsquet, a la Lliga Leport, ahir nova victòria de la Força Lleida, a Sevilla.
Triomf sofert i treballat pels lleidatans a la pista del Betis per 73-74. D'aquesta manera, el conjunt de Gerard Encuentra ja té assegurat matemàticament el play-off d'ascens a la Lliga ACB i es manté a la part alta de la classificació.
En handbol, el Freaking Granollers ja té el bitllet per a la final a 8 de la Copa del Rei.
Els vallesans van superar ahir 27-35 al Novas Gallec, equip de la divisió d'Honor Plata, per obtenir una plaça a la fase final d'aquesta Copa del Rei, que es disputarà entre el 31 de maig i el 2 de juny, amb una seu encara per determinar, i on també hi serà el Barça, vigent campió de la competició.
També hi serà el Logroño, que és el subcampió, i ja també estava classificat. També, com dèiem, ja tenim els 8 equips que jugaran aquesta fase final de la Copa del Rei. Precisament aquest dissabte s'enfronten els dos catalans de la Lliga Sobal, el Barça i Granollers, ara mateix primer i tercer classificats. En aquest cas serà dissabte a les 6 al Palau Blaugrana. I un últim punt en waterpolo, 3 resultats d'ahir de la Divisió d'Honor femenina.
Triomf del líder, el Sant Andreu, amb un contundent 23-8 contra el Sant Feliu. També va golejar Solim Mataró, que continua segon després de guanyar 3-24... després de guanyar 3-24 a la piscina del Barceloneta. Finalment, victòria ajustada del Mediterrani per 12-14 contra el Terrassa en un duel directe per la quarta plaça que dona accés al play-off del títol. Les agarenques encara conserven aquesta quarta posició, però només amb un punt de marxa sobre el medi.
I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana en clau esportiva amb la xarxa Biel dissabte en futbol i bàsquet.
Sí, a les 4 de la tarda, nova cita de la Lliga Elite de futbol entre els duels entre els dos històrics com el Palamós Club de Futbol i l'Unió Esportiva Sants, dos equips separats per només un punt que arriben amb l'objectiu d'allunyar-se del descens. Quan acabi, també a l'Enjoc TV, play-off descens entre la Lliga Leport, bàsquet, amb un dels tres equips catalans implicats, el Club Bàsquet Sant Feliuenc, que rep l'Albacete a partir de les 6:10, i a 7:45 del vespre, en exclusiva a la xarxa Més, partides de la segona federació masculina de futbol entre el líder Badalona Futur i un Cerdanyola que necessita sumar per mantenir aquesta categoria.
El Badalona Futur, que com dèiem, estarà entrenador. Quico Parcerises, en aquest cas, el substitut de Ferran Costa. I diumenge, més futbol, amb triple ració i també amb vol.
Diumenge, de 3 partits al grup 5, al grup català. De la tercera federació masculina, a 1:15 del migdia, Girona B, l'Hospitalet, amb el filial gironí havent de sumar per allunyar-se més del descens, i l'Hospi exhaurint les seves oportunitats d'ascens directe. A 4:10, Tona Mollerussa, amb els usonencs lluitant pel play-off, i els del Pla d'Urgell a mitja taula. I a 6, Vilassar de Dalt, poble de Mafumet. El tercer classificat contra el filial Granat, també en terra de ningú. Finalment, a la xarxa més, les finals de la Lliga Catalana Juvenil d'Handbol, a 7:15 de la tarda, la masculina, el Sarriera de Ter, i després a 8:15, la femenina des de Sant Andreu de Llavaneres.
Dijous 11 d'abril, 10 minuts passen de la 1, comencem parlant de futbol, perquè el Barça va tornar a guanyar ahir en un partit gran, partit europeu, fora de casa, i fa un passet cap a les semifinals de la Champions masculina. Els blaugranes van acabar superant el PSG per 2-3, amb un doblet de Rafinha, MVP del partit ahir, i un gol de Christensen. Després d'una bona primera meitat de l'equip de Xavi, el conjunt francès va sortir millor a la segona i va capgirar el gol inicial de Rafinha, amb dianes de l'ex-blaugrana Dembélé i de Vitinha. El Barça no li va perdre la cara del partit i va tornar a remuntar. Primer amb un gran gol de nou de Rafinha, amb assistència en marca de la casa de Pedri, en la primera pelota que tocava en el seu retorn després de la lesió, i Christensen, que també va entrar de reforç, ahir era el seu aniversari, per cert, va fer el definitiu 2-3 a la sortida d'un corna. El tècnic blaugrana Xavi Hernández va sortir orgullós del part dels prínceps, però avisava que quedava a la meitat del camí.
Bé, en línies generals estic molt orgullós de l'equip, no? Crec que és moment que el barcelonista es pugui sentir orgullós, no? És una gran victòria contra un dels millors equips del món, diria jo, perquè t'apreten, tenen variants per fora, per dins, t'acumulen molta gent a la zona de creació. És molt difícil defensar aquest equip, però ho hem fet molt bé, ho hem entès, però estem a la meitat del camí, no hi ha res fet, serà molt difícil a Barcelona.
La tornada dimarts que ve, 16 d'abril, només 6 dies, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. En l'altre partit de quarts d'ahir, victòria 2-1 de l'Atlètic de Madrid, que també agafa avantatge per la tornada, en aquest cas fora de casa, al camp del Borussia Dortmund. Recordem que el vencedor d'aquesta eliminatòria entre l'Atlètic de Madrid i Borussia Dortmund s'enfrontaria al Barça en unes hipotètiques semifinals. Abans de la tornada, però, el Barça torna a la Lliga amb un partit dissabte a la nit al camp del Cádiz, un equip molt necessitat en zona de descens. El Girona jugarà abans, també dissabte, a 2:00, al Metropolitano contra un Atlètic de Madrid que, com dèiem, ve de jugar Champions. Partidars entre el tercer i el quart classificats ara mateix, amb el Girona, que farà 15 dies que no competeix. En aquesta aturada, els companys de Televisió Girona han parlat amb l'arquitecte, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel. La Luna Blanco, des de Televisió Girona, com dèiem, ens explica el més destacat que ha dit Cárcel.
El Girona està realitzant una temporada per emmarcar, i amb un punt en el partit al Wanda Metropolitano, l'equip gironí s'asseguraria una plaça per jugar a Europa la temporada vinent. Una fita històrica que ningú s'hagués imaginat a principi de curs i que ja és una realitat. Tot i això, no han de perdre de vista l'objectiu, que aquest és, segons Quique Cárcel, director esportiu del Girona Futbol Club.
Has de començar a pensar en que l'any que ve el que primer hem d'intentar és valorar que la Lliga és molt important. Jo crec que això és una manera d'intentar consolidar el club a la màxima categoria durant molts anys, que aquest és l'objectiu més important.
Els gironins tenen la feina feta per accedir a Europa, però són ambiciosos i volen aspirar a un objectiu encara més gran com és el de jugar a Champions. Un repte majúscul amb el que Cárcel hi creu i és optimista.
Però jo crec que, òbviament, sabem de lo difícil que és el fet d'estar entre els quatre primers i que tenim unes opcions molt bones i que tenim que ser molt partit a partit intentar treure els màxims punts ràpidament per no patir fins al final.
El director esportiu gironí confia que amb 10 punts més dels 24 que queden per jugar, el Girona jugaria la Lliga de Campions el curs vinent.
I encara en futbol, a casa nostra ahir s'ha posat el dia el grup 5 de la tercera federació amb el Tona 3, Poble de Mafumet 2, pendent de la 23a jornada i ajornat en el seu dia per una nevada en terres usonenques. El Tona s'apropa a un punt del play-off d'ascens, mentre que els tarragonins es queden a mitja taula amb la derrota d'ahir en zona de ningú. La crònica des del 9FM, Natàlia Peix.
El Tona, que venia d'una ratxa complicada amb 6 derrotes en els 7 últims partits, va sortir amb intensitat contra la Pobla i va disposar de les millors ocasions del primer temps. Al límit del descans arribaria l'1-0 de Nil Salarich en un llançament de falta. A la represa, la Pobla va fer un pas endavant i va empatar gràcies a Guzmán. El Tona, que va acabar fent els 3 gols a pilota aturada, es va tornar avançant un córner que va rematar Muratalla. I a 10 minuts pel final, la Pobla va igualar de nou el maig amb el 2-2 d'Israel. Els tonencs van segellar la victòria amb el tercer gol obra de Piusker. L'entrenador usonenc Ricard Ferrés estava molt satisfet al final del partit.
Avui el Tona ha fet un molt bon partit i el que valoro més positivament és la mentalitat. A vegades ens havia costat, quan encaixàvem gols l'equip baixava molt el nivell, i avui cada cop que ens feien nosaltres ens tornàvem a sobreposar i crec que a nivell mental l'equip ha fet un canvi important.
Els 3 punts donen aire al Tona, que ara és 7è i s'allunya de les places de promoció de descens en una classificació de tercera federació molt igualada. Diumenge podrien certificar pràcticament la permanència. Tornen a jugar a casa contra un rival de la zona mitja de la taula, el Mollerussa.
Gràcies, Natàlia. I a la part alta, l'Olotja fa càlculs. Amb 6 jornades per disputar-se per saber quan pot celebrar el títol i l'ascens directe, amb el retorn a la segona federació. Els garotxins tenen 12 punts de marge ara sobre el segon, que és l'OSPI. Olot FM, Guillem Guardiola.
A punt de cantar l'Aliró, la Unió Esportiva Olot comença a fer números per conèixer en quin moment les matemàtiques li podrien donar el títol i, per tant, un ascens a segona federació somiat des de l'inici de la temporada. Els olotins han guanyat la tercera divisió fins a 5 vegades en tota la seva història, però tot apunta que aquesta serà de rècord. La derrota contra l'Hospitalet només va significar una petita pedra en el camí que es va superar amb facilitat. Des de llavors, l'Olot ha sumat 4 victòries consecutives, mentre que l'Hospitalet ha continuat ensopegant una vegada rere l'altra. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, reconeix que els números de l'equip són una bogeria.
És que no és fàcil, és molt difícil fer el que estem fent. És que és una burrada. El que estem fent realment és una burrada. Però està malament que ho digui jo, que soc l'entrenador. Però jo, torno a dir, porto molts anys amb això i és que tenim un equipàs com a l'OSPI a 12 punts i equipassos com el Virassà, el Prat, el no sé què, a 20 i pico punts. És que, clar, jo l'altre dia parlava amb la meva dona, és que ningú s'ha felicitat per entrar a playoff. Tu imagina el que t'estic dient ara.
La Unió Esportiva Olot es desplaça fins al camp del Reus aquest diumenge. L'Hospitalet també juga a domicili. Ho fa al complicat camp del Girona B. Una ensopegada dels barcelonins podria acostar i molt el títol a l'Olot. Un campionat i un ascens que es podrien certificar de forma matemàtica a casa contra el Tona o a la pròxima jornada al camp del filial del Girona.
En bàsquet, victòria treballada i patida ahir del Força Lleida en la jornada intersemanal de la Lliga Aleport. Els lleidatans continuen amb bona dinàmica després de guanyar d'un, 73-74, al Betis, a Sevilla. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Les temporades són molt llargues i en qualsevol esport es viuen partits d'una brillantor major a la d'altres, on, com és el cas de la cita d'aquest dimecres de l'ICG Força Lleida a Sevilla contra el Betis, toca passar-ho malament, sumar una victòria i fer-ho sense jugar de la millor forma possible. La igualtat va ser màxima al llarg de tot el partit, si bé ser que el tercer quart l'ICG Força Lleida va aconseguir obrir escletxa en el marcador. De fet, al descans, el partit es trobava amb empat a 34 punts. Com dèiem, el tercer període de l'ICG Força Lleida va ser el millor del partit i els lleidatans van aconseguir un avantatge de 10 punts, 51-61. Ara bé, els darrers 10 minuts del conjunt de la capital del Segrià no van ser ni de bon tros els millors d'aquesta temporada i van veure's empatats a 71 quan faltaven poc més de 3 minuts per la fi de l'enfrontament. A partir de llavors, els dos equips els hi van tremolar les mans i és que els nervis, fruits d'un final ajustat, van ser els protagonistes i els causants d'errades als dos costats de la pista. De fet, amb el 73-74 lluminós, Lobo, quan faltaven segons per acabar el partit, va regalar-li la pilota al jugador del Betis Rodríguez, el qual va fallar en la darrera posició local, donant-li així una nova victòria a l'equip d'Unger, en contra que evidenciava a la fi del maig que aquest dimecres la moneda els hi va caure cara, tot i que els hagués pogut caure creu.
Y Betis nos ha castigado muchísimo, ¿no? Creo que el último cuarto nos han metido 27 puntos cuando durante todo el partido, pues en esta faceta lo estábamos controlando bastante bien. Y al final, pues bueno, ha sido un final a cara o cruz y hoy nos ha salido cara, que podía haber ganado cualquiera. Y ya está, una más y muy contento por los chicos y porque también he visto 6 o 7 personas de nuestra afición que se han desplazado y pues tiene mucho mérito, ¿no? En un miércoles desplazarse hasta aquí y animar al equipo.
A la fi de la 29a jornada, l'ICG Força Lleida es troba a la 5a posició amb 21 victòries, les mateixes que Guipúscoa, Sant Pablo Burgos i Tizona, quart, tercer i segon respectivament. El líder, el Leima Corunya, segueix al capdavant, ara amb 23 victòries.
En futbol sala, demà al matí el Mamul Les Corts té una cita històrica amb la seva primera participació en uns quarts de final de la Copa de la Reina. El conjunt barceloní, recent ascendit de la primera divisió, la Lliga Iberdrola, ja ha fet una gran primera part de temporada que li ha donat el bitllet per afrontar aquesta experiència d'aquesta final a 8 de la Copa de la Reina, com dèiem, que es disputa a partir de demà a Laurín de la Torre, a Màlaga. Per parlar-ne tenim al telèfon l'entrenador de Les Corts UB, el Robert Caneda. Robert, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com arriba l'equip a aquesta Copa de la Reina? Entenc que ser-hi ja és un premi, però que ja que hi sou, mirareu de competir-la.
Evidentment, doncs bé, l'equip arriba bé, amb molta il·lusió, i com tu dius, sabem que participar en aquesta final a 8 per nosaltres és un premi, i intentarem viure com a dalt. Sabem que això, que és una competició, que estem per mèrits propis dins de les 8 millors, i anirem a competir-ho sense cap tipus de complexa, i a veure, a jugar les nostres cartes.
Obriu la competició, de fet, demà en el primer partit de quarts a final contra el Melilla, un dels grans de la categoria, actualment terceres per un partit menys a la Lliga. De quina manera creieu que podeu donar la sorpresa? Perquè suposo que seria una sorpresa. I quines són les claus que esperes del partit?
Sí, evidentment, el que deies tu, Melilla és un dels grans equips de la competició, un dels possibles cocos que hi havia al sorteig, ens ha tocat, però el que et deia abans, una miqueta sense complexos. Jo crec que hem de jugar les nostres cartes. En principi, la seva competició, vist les seves perspectives i les seves aspiracions, és una competició de 3 partits. Bueno, intentarem jugar les nostres cartes en el sentit que nosaltres juguem a 40 minuts, intentarem donar-ho tot i fer les coses ben fetes i posar-les en problemes i a partir d'aquí aprofitar-nos i, si és possible, dins d'una sorpresa, més que d'una sorpresa, el fet d'emportar-nos un resultat positiu o almenys les sensacions d'haver estat molt a prop i d'haver competit fins al final.
Al novembre vau perdre 3-1 allà, a la Lliga. No sé si em pots extreure alguna cosa d'aquell partit o amb el canvi de competició i també amb el pas dels mesos creus que serà molt diferent?
Bueno, jo crec que serà diferent fonamentalment perquè, bueno, els equips, ells han tingut alguna incorporació i tenen alguna baixa respecte al partit, nosaltres exactament igual. Han passat ja, això del que dius, uns quants mesos. Crec que per una part serà diferent. Ara sí que d'aquell partit, evidentment, hem fet lectura, hem tret les nostres conclusions i sí que ens servirà de cara a afrontar demà el partit i intentar minimitzar alguns dels aspectes que amb elles les puguin afavorir i al revés, o sigui, enfatitzar amb els que nosaltres en podem sortir beneficiades.
Vaig acabant. Et demano una valoració més general de la temporada, més enllà d'aquesta Copa de la Reina. De moment, la primera temporada, com dèiem, a primera, tenint en compte també el recorregut a la Lliga. I no sé si també creus que aquesta participació a la Copa, passi el que passi, pot anar bé també per afrontar el tram final.
Bueno, ja et dic, jo crec que quasi per dir-ho d'alguna manera hem fet els deures a nivell d'objectius principals. Crec que l'objectiu principal, i més per una equip que acaba d'ascendir a la categoria, és mantenir-la, perquè és una cosa molt complicada. Estem molt a propet, no és matemàtic, per tant, fins que no sigui matemàtic no direm com aconseguir. Estem a propet. Sí que és veritat que vam fer un primer tram de temporada molt bo a nivell de sensacions i a nivell de resultats. Després de Nadal, amb tantes aturades, ens ha costat una miqueta arrencar, però ja et dic que jo crec que l'equip torna a estar molt a prop de la seva millor versió i afrontar el tram final, jo dic, de la millor manera possible, creient que això, que podem donar una versió molt bona i deixar el nom de Les Corts en aquesta primera temporada, en aquesta màxima categoria, el més alt possible.
Doncs de moment, el més immediat, demà, com dèiem, divendres, a les 11 del matí, ja obrirà els quarts de final d'aquesta final a 8 de la Copa de la Reina, aquest Melilla Les Corts UBAE, a la localitat andalusa de Laurín de la Torre, on es reuniran aquest cap de setmana els 8 millors equips del futbol estatal i, entre ells, hi ha un català, com dèiem, el Mamut Les Corts. N'hem parlat amb el seu entrenador, el Robert Caneda. Robert, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
I abans d'acabar en hoquei patins, avui el Barça juga a ser a la Final Four de la Champions masculina. Per classificar-se necessita una gran remuntada al Palau contra un dels grans d'Europa com l'Sporting de Portugal, després de perdre a Lisboa l'anada 4-1. El tècnic Edu Castro ja està convençut.
És el partit. Un escenari que preveiem que serà espectacular. Agraïdíssims ja per l'ambient que es viurà, per la gent que vindrà, perquè no només és per revertir el resultat, sinó és, crec que, un homenatge al nostre esport meravellós, i a partir d'aquí que ens faci costat, que nosaltres creiem, és evident, que ells vinguin en massa vol dir que també creuen en aquest equip, i això és el que almenys ens omple d'orgull. Fent un partit intel·ligent i alhora ple d'ímpetu i de rauxa, passarem.
Aquest vespre a 9:15, el Barça convençut espera trobar la màgia del Palau amb la tornada d'aquesta eliminatòria de quarts de final de la Champions masculina per remuntar aquests 3 gols de desavantatge després d'aquest 4-1 de l'anada contra l'Sporting. En un cap de setmana en què s'atura l'hoquei Lliga masculina per disputar la Final Four de la Europe Cup, la segona competició europea amb dos equips catalans, el vigent campió, el Voltregà, i l'anfitrió, l'Igualada, que s'enfronten a dos italians, el Sarzana i el Folonica, tot al pavelló de les Comes d'Igualada. I abans d'acabar, un punt d'handbol, el Freaking Granollers ja té el bitllet per la final 8 de la Copa del Rei, després de superar ahir el Novas Gallec, equip de la Divisió Nord Plata, 27-35. Escoltem el tècnic Antonio Rama.
Esperàvem un partit dur. Sabem que és un equip que a casa seva doncs acostuma a forçar moltíssim els partits. Era un pavelló molt ple i és un equip que està jugant una segona volta molt millor que la primera. Era difícil, són aquests partits que tothom espera que guanyis i realment la pressió doncs s'ha de saber gestionar. I al final doncs penso que hem sigut doncs una miqueta regulars o bastant regulars per poder arribar al final del partit amb garanties, i ja et dic, content per la classificació i ara a gaudir-ho.
El proper partit per la Granollers és ni més ni menys que el duel català de Sobal contra el Barça dissabte a les 6 de la tarda al Palau Blaugrana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
O sigui, que bonica, eh, aquesta cançó. Sabíeu que aquesta preciositat de cançó d'Ast in the Wind del grup Kansas va estar de ben poc, però que de ben poc, eh, de que no es gravés mai, i que si no arriba a ser per la insistència de la dona del seu autor, Kerry Livgren, hagués quedat inèdita? Doncs tot això i molt més La música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notis, és clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dijous, 11 d'abril de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 11 d'abril, avui evidentment hem de parlar de la victòria del Barça i el Parc dels Prínceps de París en l'anada dels quarts de final de la Champions masculina de futbol contra el PSG de Luis Enrique, la tornada dimarts que ve a Montjuïc, però també parlarem i molt d'hoquei patins, amb la prèvia del Barça Sporting de Portugal. Avui al Palau veuran en què els blaugranes han de remuntar el 4-1 de l'anada a Lisboa per ser a la Final Four de la Champions masculina. També ens avançarem ja al cap de setmana i a la Final Four de la Europe Cup, la segona competició europea d'hoquei patins que acull Igualada amb dos catalans, l'anfitrió, l'Igualada Rigat, i el vigent campió, el Voltregà, que s'enfrontaran a dos equips italians, el Folonica i el Sarzana. En parlarem amb el president del conjunt anfitrió, Manel Burón, però també waterpolo, handbol, bàsquet i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Biel Ibáñez, Biel, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça fa un pas endavant a la Champions masculina i guanya París en l'anada dels quarts de final.
Els blaugranes van fer un bon partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique, minimitzant el potencial ofensiu de l'equip francès, que només va dominar a l'inici de la segona meitat, quan l'exblaugrana Dembélé i Vitinha van remuntar el gol inicial de Rafinha. El brasiler va fer després el seu doblet, aprofitant una gran assistència d'un retornat Pedri i Christensen de cap de la sortida d'un córner, que va fer el definitiu 2-3, que dona avantatge mínim al Barça de cara a la tornada.
El Barça que haurà de rematar la feina dimarts que ve, com dèiem, 16 d'abril a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Abans, però, el Barça torna a la Lliga amb un partit dissabte a la nit al camp del Cádiz, amb un equip que es troba en zona de descens. El Girona jugarà abans a les dues al Metropolitano contra un Atlètic de Madrid que també ve de jugar Champions. Partides entre tercer i quart classificat amb un Girona que farà 15 dies que no competeix.
L'Atlètic de Madrid que ahir també va guanyar, en aquest cas 2-1 a casa al Metropolitano contra el Borussia Dortmund.
El conjunt matalasser també pren avantatge de cara a la tornada, que en aquest cas s'enfrontarà fora de casa a Alemanya dimarts que ve. El vencedor d'aquesta eliminatòria serà l'hipotètic rival del Barça a les semifinals.
Tornant a la Lliga, ja ho dèiem ahir, ja tenim horari per a l'últim duel català d'aquesta temporada, la primera divisió masculina.
El Girona-Barça de la jornada 34 es disputarà a Montilivi el dissabte 4 de maig, a 6:45 de la tarda.
A la segona federació, encara en futbol, el líder del Badalona Futur ja té el substitut de Ferran Costa.
Es tracta de Quico Parcerisas, el nou tècnic que arriba procedent del juvenil B del Girona, com ha cedit fins a finals de temporada i amb l'objectiu de mantenir el primer lloc per assolir l'ascens directe a la primera federació.
I un últim punt de futbol, hagués de posar el dia al grup 5 de la tercera federació masculina.
Victòria d'Altona 3-2 contra la Pobla de Mafumet, que apropa els usonencs a només un punt de la zona de play-off i deixa els tarragosins en zona mitja a falta de 6 jornades perquè acabi la Lliga.
Molt apretada està la part alta d'aquesta, sobretot de la zona de play-off, i això sí, l'Olot, que ja té pràcticament fet el títol i l'ascens directe a la segona federació. En hoquei patins, ho dèiem ara d'inici, el Barça apel·larà avui a la màgia del Palau.
Els blaugranes han de remuntar 4-1 contra un Sporting de Portugal per ser a la Final Four de la Champions masculina. S'espera un gran ambient al Palau per ajudar l'equip d'Edu Castro a revertir el resultat de l'anada a Lisboa.
En bàsquet, a la Lliga Leport, nova victòria ahir del Força Lleida a Sevilla.
Triomf sofert i treballat dels lleidatans a la pista del Betis per 73-74. D'aquesta manera, el conjunt de Gerard Encuentra ja té assegurat matemàticament el play-off descens a la Lliga ACB. Es manté a la part alta de la classificació.
El Força Lleida que torna a jugar diumenge, en aquest cas que el Barris Nord a casa contra l'Alacant. En handbol, el Friquin Granollers ja té bitllet per a la final a 8 de la Copa del Rei.
Els vallesans van superar ahir 27-35 al Novas Gallec, equip de primera d'honor plata, per obtenir una plaça a la fase final d'aquesta Copa del Rei, que es disputarà entre el 31 de maig i el 2 de juny en una seu encara de determinar, i on també hi serà el Barça, vigent campió de la competició.
Precisament aquest dissabte s'enfronten els dos catalans de la Lliga Sobal, Barça i Granollers, ara mateix primer i tercer classificats, en aquest cas dissabte, com dèiem, a les 6 al Palau Blaugrana. I un últim apunt en waterpolo, tres resultats d'ahir, Biel, de la Divisió Nord femenina.
Triomf del líder, el Sant Andreu, per un contundent 23-8 contra el Sant Feliu. També va golejar l'Assolim Mataró, que continua segon després de guanyar 3-24 a la piscina del Barceloneta. Finalment, victòria ajustada del Mediterrani 12-14 contra el Terrassa en un duel directe per la quarta plaça que dona accés al play-off del títol. Les agarenques encara conserven aquesta quarta posició, però només amb un punt de marxa sobre el medi.
I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana en clau esportiva amb la xarxa, amb les retransmissions de la xarxa, via el dissabte en futbol i bàsquet.
A les 4 de la tarda, nova cita de la Lliga Elite de Futbol i el duel entre dos històrics com el Palamós de Futbol, Club de Futbol i la Unió Esportiva Sants, dos equips separats per només un punt que arriben amb l'objectiu d'allunyar-se del descens. Quan acabi també a l'Enjoc TV, play-off descens a la Lliga LEP Or de bàsquet amb un dels tres equips catalans implicats, el Club Sant Feliuenc, que rep l'Albacete a partir de les 6:10. I a 8:15 del vespre, en exclusiva a la xarxa Més, partides de la segona federació masculina de futbol entre el líder, el Barcelona, el Badalona Futur, i un Cerdanyola que necessita sumar per mantenir la categoria.
El Badalona Futur, que com dèiem a l'inici, estrenarà entrenador. Serà Quico Parcerisses, que s'ha substituït a Ferran Costa. I diumenge, més futbol, amb triple ració, tensió i amb vol.
Diumenge, amb la retransmissió de 3 partits del grup 5, el grup català de la tercera federació masculina. A 12:15 del migdia, Girona ve l'Hospitalet, amb el filial gironí havent de sumar per allunyar-se més del descens, i l'Hospi exhaurint les seves opcions a l'ascens directe. A les 4:10, Tona Mollerussa amb els usonencs lluitant pel play-off i els al Pla d'Urgell a mitja taula. I a les 6, Vilassar, la Pobla de Mafumet, el tercer classificat contra un filial grana, també en terra de ningú. Finalment, a la xarxa Més, les finals de la Lliga Catalana Juvenil d'handbol a 7:15 de la tarda, la masculina, a Sarrià de Ter, i després, a 8:15, la final femenina, després des de Sant Andreu de Llavaneres. Ladies and gentlemen, let's go!
Dijous, 11 d'abril, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. El Barça va tornar a guanyar ahir en un gran partit europeu, fora de casa, i fa un passet cap a les semifinals de la Champions masculina. Qui ho havia dit ara fa uns mesos? Els blaugranes van acabar superant el PSG per 2-3, amb un doblet de Rafinha, MVP del partit, i un gol de Christensen. Després d'una bona primera meitat de l'equip de Xavi, el conjunt francès va sortir millor a la segona i va capgirar el gol inicial de Rafinha amb dianes de l'ex-blaugrana Dembélé i de Vitinha. I el Barça no havia perdut això sí la cara del partit i va tornar a remuntar. Primer un gran gol de nou de Rafinha, amb assistència marcada a la casa de Pedri en la seva primera pilota que tocava després del seu retorn després de lesió, i Christensen, Andreas Christensen, que també va entrar de reforç, va fer el definitiu 2-3 a la sortida d'un corna. El tècnic blaugrana Xavi Hernández va sortir orgullós del part dels prínceps, però avisava que quedava la meitat del camí.
Bé, en línies generals estic molt orgullós de l'equip. No crec que és moment que el barcelonista es pugui sentir orgullós, no? És una gran victòria contra un dels millors equips del món, diria jo, perquè t'apreten, tenen variants per fora, per dins, t'acumulen molta gent a la zona de creació. És molt difícil defensar aquest equip, però ho hem fet molt bé, ho hem entès, però estem a la meitat del camí, no hi ha res fet, serà molt difícil a Barcelona.
La tornada, l'altra meitat del camí, serà dimarts que ve, 16 d'abril, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc. En l'altre partit de quarts que ha disputat ahir d'aquesta Champions, victòria 2-1 de l'Atlètic de Madrid, que també agafa avantatge per a la tornada, en aquest cas fora de casa, serà al camp del Borussia Dortmund, també dimarts que ve. Recordem que el vencedor d'aquesta eliminatòria s'enfrontaria al Barça en unes hipotètiques semifinals. Abans de la tornada, això sí, el Barça torna a la Lliga amb un partit dissabte a la nit al camp del Cádiz, un equip molt necessitat que arriba en zona de descens. El Girona jugarà abans, a les dues, al Metropolitano, també dissabte, contra un Atlètic de Madrid que, com dèiem, ve de jugar Champions. Encara en futbol, a casa nostra, i s'ha posat el dia el grup 5 de la Tercera Federació, amb el Tona 3, Poble de Mafumet 2, pendent de la 23a jornada i ajornat en el seu dia per una nevada en terres usonenques. El Tona s'apropa a un punt del play-off, descens, mentre que els tarragonins es queden a mitja taula, en zona de ningú. I a la Segona Federació, pugem una categoria, només queden 4 jornades per acabar la fase regular, en part alta igualadíssima, amb només 3 punts que separen els 5 primers. Ahir el líder de la Dona Futur feia oficial el substitut de Ferran Costa a la banqueta, Quico Parcerisas, que arriba cedit de la base del Girona, entrenava ara mateix el juvenil B del Girona. I al segon classificat, el Lleida Esportiu afronta aquest últim tram amb l'objectiu d'aquesta primera plaça i de l'ascens directe. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, les 4 setmanes que li queden a la fase regular de la temporada 23-24 de la Segona Federació no serà apte per a persones amb problemes cardíacs. I és que el top 5 del grup 3 està vivint una igualtat absoluta i entre els candidats a tots, i s'hi troba el Lleida Esportiu. Fer Cordigo, Carles Carra dels Lletans, evidenciava que a principis de curs tots signaven a arribar a mitjans d'abril a la situació en què es troba l'equip.
Pues sí, la verdad es que nos hemos encontrado en este último mes que queda segundos, que sí, desde el primer día que vinimos no lo hubiéramos imaginado. Y pues parecía que estábamos que sí, que no, que sí, que no. Y ahora mismo, mira, estamos ahí arriba peleando el primer puesto y a ver si es así.
Badalona Futur amb 56 punts és el líder, Lleida Esportiu amb 54 és el segon i Europa, Hèrcules i Sant Andreu es troben empatats a 53 punts. Una igualtat numèrica a falta de 4 jornades que a Cortijo li sorprèn força.
Pues me imaginaba que iba a estar justo, pero dos equipos, pero no cinco como estamos, que cualquiera de los cinco puede ser campeón. Eso es una locura.
La plantilla lleidatana ja està centrada en el partit al camp d'esports d'aquest diumenge a les 12 del migdia davant una penya independent que, tot i trobar-se en posicions de descens, va guanyar el Badalona al Futur en l'anterior jornada.
En bàsquet, victòria treballada i patida ahir del Força Lleida en la jornada intersemanal de la Lliga Leport. Els lleidatans van continuar amb bona dinàmica després de guanyar d'un 73-74 al Betis a Sevilla per continuar, com dèiem, a la part alta. I a la Lliga EVA, falta d'una jornada perquè acabi la fase regular, el Bisbal Bàsquet ja l'afronta, sabent-se ja campió del grup CA i esperant rivals per al play-off d'ascens. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
El sol gironès Bisbal Bàsquet ja és oficialment el millor equip d'EVA de la conferència C. Són els campions del grup CA, un fet històric i un somni pel club, que es va fer realitat el dissabte després de guanyar 60-57 al seu rival directe de tota la temporada, el Mollet, que queda com a segon classificat i també competirà per pujar. Amb un balanç de 23 victòries i només dues derrotes, Enric Espinosa, jugador del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, per ara defineix la temporada de quasi perfecta. I diu quasi perquè perfecta seria si s'aconseguís l'ascens a l'Ep Plata.
Quasi perfecta, perquè falta l'estiradeta, però quasi perfecta, i a veure què podem fer. Molaria molt posar l'estiradeta, sí, molaria molt.
La fase final d'ascens es jugarà del 9 al 12 de maig i el Bisbal Bàsquet com a campió de grup ja hi té la plaça assegurada i estaria enquadrat en el subgrup 4 del grup B. També coneixen ja els seus possibles rivals. Podrien ser el Córdoba o Jaén, el Llíria o Gandia i el Madrid, que ja està confirmat.
Gràcies, Laia. Unes fases ascens a l'Ep Plata que, per cert, es podrien disputar a l'Escala, a la localitat de l'Alt Empordà, del 9 al 12 de maig. Ràdio L'Escala, Ivan García. Sembla que no tenim la crònica de l'Ivan García de l'Escala. No la tenim. Com dèiem, l'Escala que veu com pot veure, com es consolida, com dèiem, per acollir aquesta fase final, com dèiem, del play-off d'ascens a la Lliga L'Ep Plata, que serà del 9 al 12 de maig, amb el Bisbal Bàsquet, en aquest cas, com a anfitrió. Parlem ara d'hoquei patins. Avui el Barça juga a ser a la Final Four de la Champions masculina. Per classificar-se necessita una gran remuntada al Palau Blaugrana contra un dels grans d'Europa, com l'Sporting de Portugal, després de perdre a Lisboa a l'anada 4-1. El tècnic Edu Castro ja està convençut i explica quin partit espera.
Treballar bé cada situació de joc que tenim molt, molt identificada, centrar molt bé el partit, tenir la paciència i el coratge per portar el partit al nostre terreny, ser molt pulcres en totes les situacions del joc, tant en defensa com en atac i, evidentment, sobretot, vist el partit d'anada, amb les transicions i a partir d'aquí doncs que el partit es vagi donant, sigui l'escenari que sigui, saber adaptar-nos i tenir plena confiança en la capacitat que tenim per revertir la situació.
I en aquest mateix sentit s'expressa una de les grans estrelles d'aquest Barça. Pau Bargalló assegurava que no han de canviar moltes coses respecte a l'anada.
Amb moltes ganes, ja ha arribat el moment que tots esperàvem, ens sentim preparats i amb molta il·lusió per intentar remuntar l'eliminatòria. Crec que hem de fer un partit similar al que vam fer la major part del partit, però sense intentar minimitzar els errors que vam cometre, que ja ens van penalitzar molt. I bé, aquí sabem que comptem amb l'ajuda de tota l'afició que s'ha volcat. Ja sabem que tindrem un palau ple i doncs, amb moltíssimes ganes de jugar aquest partit ja.
Aquest vespre ja arriba a 8:45, aquest el Barça Sporting de Portugal, que em espera trobar la màgia del Palau Blaugrana amb la tornada d'aquesta eliminatòria de quarts de final de la Champions masculina per remuntar aquests 3 gols de desavantatge. Després recordem del 4-1 de l'anada contra l'Sporting. En un cap de setmana en què s'atura l'hoquei Lliga masculina per la disputa de la Final Four de la Europe Cup, la segona competició europea amb 2 equips catalans, el vigent campió, el Voltregà, i l'anfitrió, l'Igualada, que s'enfronten a 2 equips italians, el Sarzana i el Folonica, tot el pavelló de les Comes d'Igualada. Per parlar tenim al telèfon el president de l'Igualada, el hoquei club, el club anfitrió, Manel Burón. Manel, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres.
Tot preparat per aquesta Final Four? No sé si hi ha nervis.
Bé, sí, de nervis d'organització, òbviament, perquè has de redecorar el pavelló una miqueta, t'has d'adaptar a la competició, has de canviar aspectes, has de canviar coses, com sempre hem tingut Setmana Santa pel mig, que vam perdre una setmana. Hi ha hagut poc temps, però bé, jo penso que demà cap al migdia, quan a la tarda ja arribin els equips a provar pista i abans de la presentació oficial que tindrà lloc aquí al mateix pavelló, 8:45, amb roda de premsa de tots els protagonistes, estarà tot a punt i disposat perquè, no sé, puguem viure un cap de setmana fantàstic d'hoquei patins, amb 2 equips catalans i 2 italians.
El pavelló de les Comes ja va acollir aquesta competició, l'aleshores CERS fa 9 anys ja, el 2015. No sé què té Igualada o què té a les Comes perquè les torni a ser escollida.
Bueno, tenim tradició, tenim història, no en va, no hem d'oblidar que fins l'any 99, a la dècada final dels 80 i els 90, l'Igualada va ser un dels equips top mundial a nivell d'hoquei patins, va guanyar 6 Copes d'Europa en 7 anys, va guanyar 5 continentals, supercopes d'Europa de l'època, va guanyar 6 lligues, va guanyar 2 Copes del Rei, 5 lligues catalanes, etcètera. Des d'aleshores, a les portes del cinquantenari, que va ser l'any 2000, doncs va ser l'últim títol, una continental guanyada a Riazor contra el Liceu, i des d'aleshores doncs, hi ha hagut moments millors i pitjors, s'han perdut finals de Copa del Rei, s'ha perdut alguna final de Copa d'Europa, hem passat una travessia doncs, econòmica difícil i complicada, on s'ha construït un projecte de casa bàsicament de base, on s'ha crescut molt els últims 14 anys, des que vàrem arribar a la junta que presideixo al capdavant del club. D'uns equips de base n'hem passat a 24, de 2 equips sèniors n'hem passat a 4, tenim els 3 primers equips sèniors en les 3 màximes categories estatals com el Barça, som els dos únics clubs que ho tenim així, i es viu i es respira hoquei, i aquest enguany doncs bé, hem tornat a omplir el pavelló quasi cada partit omplint, ja portem 1.000 entrades venudes per la semifinal de dissabte amb una capacitat de 1.500, bé, es torna a respirar aquell hoquei dels anys 90, la qual cosa doncs, fa que també, en aquest cas, l'Ajuntament hi aposti i la Federació Europea doncs, hagi cregut oportú que amb aquesta dinàmica positiva sigui un bon lloc.
Ja m'ho explicat una mica, però justament amb molts jugadors del planter, molts jugadors joves, què significa per al club també tornar a l'elit de l'hoquei patins europeu?
Bé, jo penso que és, estem en fase encara de creixement i ara toca la consolidació, perquè òbviament aquest projecte embrionari va créixer fa 10 anys amb un plantejament amb aleshores coordinador, que encara ho és, i ara és entrenador del primer equip, en Marrà Montaner. Aquestes feines de voler creure en un projecte no és flor d'un dia, s'ha de treballar i s'ha de tenir molta paciència, i a vegades hi ha petits entrebancs en el camí, però tot i així s'ha cregut que aquest era el model adequat i hi ha molta satisfacció. Òbviament hi ha un pèl d'inseguretat a vegades, perquè falta aquesta veterania, hi ha massa joventut, bé, són errors que a vegades es poden pagar, però bé, l'any passat ja ens vam quedar a les portes d'estar a la Final Four, perquè vam perdre la pròrroga als quarts de final amb el Braga, que va estar a la Final Four de Lleida, i podíem haver estat, i l'equip es va conjurar que enguany doncs, s'havia de fer un passet més, s'ha fet aquest passet més, estem a la Final Four, i ara doncs, la cirereta, òbviament, s'ha de poder jugar a la final i poder guanyar-la, no? En una competició, l'antiga Fers, com deies tu abans, que l'Igualada doncs, als anys 90 va perdre dues finals i que, doncs, que és un títol europeu que és l'únic que manca a les vitrines del club.
En la part esportiva, primer toca el Sarsana a semifinals. No sé com veu l'equip. És veritat que ve de perdre dissabte a Mataró a l'Hockey Lliga. De fet, tres derrotes consecutives en l'Hockey Lliga, també abans de Setmana Santa. No sé això, com veu l'equip de cara a aquesta Final Four?
A veure, jo penso que bueno, un equip jove que té qualitat a vegades és capaç de lo millor i de lo pitjor. No? Una miqueta s'ha repetit la història dels dos darrers partits de Lliga, a casa amb el Noia i l'altre dia a Mataró. Primeres parts molt bones, que domines per 2-0 en el marcador, on perdones, on no acabes de sentenciar i marxar una miqueta més enllà en el marcador, i tots sabem que amb un avantatge només de dos gols, qualsevol jugada, un penal, una directa, qualsevol acció, doncs el rival el posa en el partit i a vegades doncs, bé, entra una miqueta la tremolor per aquesta joventut de cames o d'inseguretat i doncs reverteix el rival possiblement sense fer grans mèrits la situació. Jo penso que és passar pàgina, la Lliga és una cosa, ara la Final Four és una altra, van demostrar Valdaño en una pista difícil complicada i amb un ambient en contra doncs saber patir, saber lluitar. Acabem en els penals, però molts moments del partit per davant en el marcador, jo penso que aquesta ha de ser l'actitud. El fet de jugar a casa jo penso que també és molt important, perquè aquesta temporada només Barça i Noia, els dos primers classificats de la Lliga i amb dificultats fins a l'últim moment, van ser capaços de guanyar. La resta de partits que s'han jugat aquí ho han acabat amb empat, ho han acabat amb victòria. I doncs bé, ja amb el pavelló ple, jo penso que han de volar i han de donar el màxim per poder guanyar.
Evidentment ha de ser un plus. No sé si acabo, li agradaria una final catalana contra el Voltregà o mentre hi sigui l'Igualada li és igual quin sigui el rival a la final?
Home, com a català i com a president de l'Associació de Clubs d'Hockey Espanyols, jo prefereixo una final Igualada Voltregà. Vaja, és que jo penso que a nivell d'espectacle esportiu i a nivell d'espectacle d'afeccionats, jo penso que seria brutal per nosaltres, per Catalunya i per l'hoquei. Per tant, jo penso que el que tots volem i desitgem, amb els riscos que pugui comportar i que si parlessis amb els Mossos et dirien que ells és el que no volen, doncs possiblement jo és la final que avui el que no volem ningú em sembla que és una final italiana.
Doncs des d'aquí, evidentment, tampoc, des de l'enjoc, esperem una final catalana. Dissabte, ja des de les 12, hi haurà activitats amb una fanzona, etc., per ja anar escalfant l'ambient. I dissabte, a les 4 i 5 de la tarda, aquesta primera semifinal, entre l'anfitrió, l'Igualada Rigat, que jugarà a casa al pavelló de les Comes contra el Gamma Innovation Sarsana, d'aquesta Final Four de la Europe Cup. A 6:45 s'enfrontaran a la segona semifinal el Voltregà Termotor i el Folonica, també italià. N'hem parlat, com dèiem, amb el president del club anfitrió, l'Igualada, Manel Buró. Manel, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, com deia, per aquesta Final Four. Esperem que des d'aquí també puguem tenir final catalana.
Doncs esperem-ho. Moltes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò.
En waterpolo, tres resultats ahir a la divisió nord femenina. Triomf del líder al Sant Andreu per un contundent 23-8 contra el Sant Feliu. També va golejar l'Assolim Mataró, que es continua segon després de guanyar 3-24 a la piscina del Barceloneta. Finalment, victòria ajustada del Mediterrani, 12-14 contra el Terrassa, en un duel directe per la quarta plaça que dona accés al playoff pel títol. Les agarenques encara conserven aquesta quarta posició, però ara amb només un punt de marge sobre el Mèdic. En el Terrassa, Miqui Romagosa.
El Mediterrani aconsegueix una victòria a la piscina de l'àrea olímpica per 12-14. I presenta candidatura per la quarta plaça. Les agarenques, el Club Natació Terrassa, es queda amb només un punt de marge amb aquesta quarta posició. Un partit on al primer quart el Mediterrani va aconseguir un avantatge de dos gols, però al temps de descans aquest avantatge continuava després d'un empat a quatre. Les coses van canviar a la segona part, on el Mediterrani va aconseguir tres gols més de marge. Eren 5 gols de diferència, però el Terrassa amb un gran parcial de 4-1 va igualar les coses, i és que el partit va passar del 6-10 a l'11-13, dos gols només de diferència, però el conjunt del Mediterrani va reaccionar, va defensar bé aquest avantatge i el Terrassa només va poder reduir aquesta diferència a un gol més. Victòria al Mediterrani, 12-14, la classificació queda de la següent manera: quarta posició per al Club Natació Terrassa, 33 punts, 32 al Mediterrani, a la cinquena plaça. El Terrassa dissabte rep el Barceloneta, al Mediterrani s'enfronta al Sant Andreu.
I abans d'acabar, un apunt de rugbi, perquè els companys de Ràdio Ripoll han parlat amb Vinyet Gaia, jugadora ripollesa, jove jugadora ripollesa, que aquest any ha debutat amb la selecció catalana sub-16, amb qui s'ha proclamat campiona d'Espanya, això sí, amb gran protagonisme, convertint un assaig i també com a titular. En aquest cas va guanyar contra Andalusia aquesta final del campionat autonòmic de seleccions a Espanya. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
Vinyet Gaia és campiona d'Espanya sub-16 amb la selecció catalana de rugbi. El combinat, dirigit per Roser Borràs, va aixecar el títol del campionat autonòmic després d'imposar-se per 5-16 davant Andalusia a la gran final. Gaia va formar part de l'alineació inicial i va ser important en la victòria perquè va convertir un assaig, sumant 5 punts al seu equip. Un triomf que no va ser senzill, per la qual cosa encara és més gratificant. Parla Vinyet Gaia, jugadora del Ripollet Rugby Club.
El partit va ser difícil, va començar guanyant les andaluses, que donava molta guerra i ens va costar arribar a la seva marca. També vam tenir alguna oportunitat que no va poder ser comptada, però va arribar el moment i es vam poder remuntar el partit.
La trajectòria de Vinyet Gaia amb la selecció ha estat molt ràpida, i és que a finals de gener debutava amb el combinat català. Dos mesos després, la ripollesa ha aixecat el seu primer títol amb l'equip.
Al principi no m'ho esperava, és una cosa que quan comences potser no t'ho esperes, i que al cap del temps és una cosa que et fa il·lusió, i que quan t'entens que pots ser campiona, pues, et fa il·lusió i t'hi esforces per aconseguir-ho.
Ara la selecció catalana es pren uns dies de descans, però d'aquí a poques setmanes ja començaran a preparar els Sevens, que són uns tornejos en format més reduït amb equips de 7 persones. Vinyet Gaia espera que la seleccionadora torni a confiar en ella per disputar aquests partits i continuar així fent camí amb la selecció.
Gràcies, Martí. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, el Pablo Parenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Aquest és un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals. Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat 100%. servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3W.cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dijous 11 d'abril de 2024. Us parla